Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia. Avui finalitza el termini perquè els ajuntaments presentin els projectes subvencionables als fons estatals d'inversió local, una de les mesures implantades pel govern espanyol per intentar fer front a la crisi. A casa nostra, l'Ajuntament de Falset ha presentat la primera fase de rehabilitació del casc antic del municipi, tal com va aprovar en el passat dilluns en ple. Un ple on també es van aprovar altres projectes, com per exemple la rehabilitació de la Font del Batlle o el pla director de la xarxa municipal d'abastament d'aigua. El ple i la setmana ens ha deixat més titulars. En el ple del passat dilluns van aprovar-se els membres dels dos òrgans de govern i gestió de l'organisme autònom Grèfol. Es tracta del Consell Executiu i el Consell d'Administració. Per recordar, ja que fa més d'un any que l'ENS va començar a caminar, com us dèiem, per recordar els objectius i la finalitat del Grèfol, parlarem amb Josep Maria Cots, coordinador d'aquesta nova entitat. I encara Falset, el Centre d'Estudis Falsetans està negociant amb l'Ajuntament la nova casa del museu, una reivindicació que fa el Centre d'Estudis des de que va abandonar la casa dels Ducs de Zahara. I atenció amb la situació meteorològica, tot i el risc de ser pesats i reiteratius. Recordem l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya que assenyala que a la nostra comarca hi poden haver ratxes de vent que poden arribar als 90 km per hora. L'Ajuntament de Falset presentarà el projecte de rehabilitació del casc antic als fons estatals d'inversió local, l'ajuda extraordinària que el passat desembre va engegar el govern espanyol. La primera fase de rehabilitació del casc antic inclou la plaça Vella, el carrer Bonaventura Pascó, part del carrer de Dalt i la travessera de Davall. El cost previst de l'obra és de 484.000 euros, una mica menys dels diners que la capital del Priorat pot rebre dels fons d'inversió local. Tot i que el consistori va aprovar en el ple de dilluns 5 projectes, finalment la fase inicial de rehabilitació del casc antic es va imposar a la resta de propostes, ja que, com explica Jesús Torralba, l'alcalde de Falset, una vegada enllestida serà la via d'accés al Castell del Vi, recordem, un actiu turístic que es preveu que entri en funcionament aquest any.
I per tant, no podem aturar un cop es posi en marxa, que esperem que sigui molt aviat, el que és el contingut del castell per unes obres que s'han de fer, perquè és un tema que aquesta plaça evidentment s'ha de rehabilitar, i tota la zona del voltant, i per tant, si fem el castell primer i que un cop està obert tanquem l'accés, el millor accés que té el castell per aquesta via, el que estem fent és condemnar durant 5 o 6 mesos a que el castell sigui poc accessible.
El grup de l'oposició va votar a favor de la tria de l'equip de govern, tot i que va demostrar-se partidari d'altres projectes. Fede Cortés és el portaveu del Partit dels Independents per Falset.
Creiem que seria més urgent, per exemple, el carrer Dalt, que ja ho he dit, està més malament, no? Per qüestió d'urgència, no crec que no s'hagi d'abandonar la plaça Vella, el carrer Castell, perquè evidentment són accessos al castell, no? El que passa és que el paviment d'aquests carrers, de moment, està decent i per tant se podria deixar per més tard.
Com us dèiem, en titulars van ser 5 els projectes aprovats. L'alcalde de Falset es va comprometre a iniciar les obres de la segona fase de rehabilitació de la zona del castell i la connexió entre el bombeig de la Valenciana i la zona de Sant Gregori, valorat aquest projecte en 202.000 euros. Un projecte, aquest darrer, que s'emmarca en un pla director de la xarxa municipal d'abastament i distribució de l'aigua potable de la capital del Priorat. També, encara fent referència al ple de dilluns, us hem d'explicar que es va decidir iniciar els tràmits per declarar Ignasi Rull Llebria com a fill predilecte del municipi i posar el nom del missioner salesià enterrat el passat diumenge al primer carrer que s'hagi d'anomenar a la capital del Priorat. L'organisme autònom del projecte Grèfol ja disposa dels òrgans executius després de, com us dèiem en titulars, s'aprovés en el ple del passat dilluns. Es tracta del Consell Executiu i el Consell d'Administració, que s'encarregaran de vetllar pel manteniment dels espais naturals de la capital del Priorat. Entre els objectius del Grèfol de cara a aquest 2009, es preveu la finalització de la zona de lleure de Sant Gregori i la consolidació de l'ermita de Sant Cristòfol. Per recordar els objectius i les activitats d'aquesta nova entitat, hem parlat amb Josep Maria Cots, que és coordinador del Grèfol.
Podríem partir de la base de com han volgut que continuï tota l'activitat que es va iniciar la passada legislatura. Vam començar creant una lleure, volíem fer més coses, però el que sí que teníem clar és que volia que hi hagués continuïtat al marge de qualsevol canvi de legislatura, al marge de qualsevol canvi d'alcalde, de regidor, persones que ho haguessin de portar. Llavors vam voler crear una estructura que li donés continuïtat. Vam tindre diversos contactes amb departaments jurídics i el Consell Comarcal i la Diputació a veure quina era la fórmula més adequada. Una entitat privada no, ja la vam aparcar de cop, perquè quan arribes al moment d'ingressar de dotacions econòmiques és molt més limitat el que pot aconseguir una entitat privada que una entitat oficial com un ajuntament o un Consell Comarcal. Hi havia l'altra opció d'un consorci Diputació, Ajuntament, Consell Comarcal, però era una figura molt enfarragosa, que potser al seu moment seria més rentable, però que de moment costava de muntar. I llavors vam agafar l'exemple d'un organisme autònom, vam agafar els estatuts de l'antiga residència de Sant Josep, per veure quina fórmula tindria, no? I d'aquí va ser un organisme municipal de gestió d'espais naturals. No cal dir l'espai de Sant Gregori, l'espai de Sant Cristòfol i possibles espais que en el seu moment s'hi hagués de fer una actuació. Per exemple, m'ho invento, a les Pinyanes o als Aubagues o als Mollons o a qualsevol lloc, no? Que s'hagués de fer una actuació del mateix tipus. Per això era l'objectiu i per això es va crear.
En aquests moments, l'espai principal, podríem dir, del projecte Grèfol, sí, és Sant Gregori,
Sant Cristòfol, l'ermita de Sant Cristòfol i les Torres d'Altafalla.
Però bàsicament l'actuació fins ara més important que s'ha realitzat de manteniment és a Sant Gregori. On estem? Què toca després d'haver arranjat tota l'àrea de lleure de Sant Gregori?
No, bueno, hem fet l'àrea de lleure, però l'actuació 2008-2009 encara està damunt de la taula. Ja està subvencionada per la Diputació. Ja han concedit, crec que uns 12 o 13 mil euros, i falta que l'Ajuntament hi aporti el percentatge per poder executar. Això constava en la construcció d'una barbacoa, suposo que no canviarem, l'arranjament de les escales de la cisterna, aigüeres, les baranes del balcó, un mirador dalt a Sant Cristòfol, les escaletes i baranes cap a la cova de Sant Cristòfol, tot això formava part del PAC que ha estat aprovat per la Diputació, això per un costat. I per l'altre hi havia la consolidació de les runes de l'ermita de Sant Cristòfol i un aixecament topogràfic per veure què havia estat abans de que s'hi construís l'ermita. Això ho ha supervisat l'arquitecte del Departament de Cultura aquí a Tarragona, ha vingut aquí, ha aconsellat què és el que s'havia de fer, i el projecte està redactat, i a l'espera de que aquest s'ha posat a l'obra social de Caixa Catalunya, i bueno, estem a l'espera de que es pugui aprovar. En aquest cas hi hauria, crec que una subvenció màxima, no recordo si són 20.000 euros, no recordo exactament, però és que es podria finançar al 100% aquesta obra. Aquesta està pendent. En aquest moment estem a l'espera d'aquestes resolucions.
I què ha de ser el projecte Grèfol? A part de, vostè ens ha parlat de la seva activitat, quins són els objectius finals? Perquè sabem que arran de l'arranjament de l'àrea de lleure de Sant Gregori, doncs també hi ha una vinculació del col·legi Antoni Vilanova.
Antoni Vilanova, sí.
Quins són els objectius finals del projecte Grèfol?
Mira, de punt de partida, coincidint amb el començament de la nostra actuació, se va ampliar la zona arran de la xarxa, de l'ampliació de la xarxa Natura 2000, com a espai d'interès natural de la Serra de Llevaria, se va ampliar fins tot el que agafa la zona Grèfol. O sigui, abans era un terreny simplement un paratge muntanyós i ara és una zona protegida. O sigui, crec que està pendent la incorporació de l'Ajuntament dintre del Consorci de la Serra de Llevaria. Això per un costat. L'argument era l'ampliació de l'hàbitat de l'àguila cuabarrada. O sigui, perquè tingués aquesta bèstia més espai per reproduir-se i sobreviure, se va agafar aquesta ampliació. Això mos va anar de conya, no? Doncs això ja dona una categoria molt diferent a tot el paratge i per llavors com a protecció també. Què volem que sigui el paratge? Sobretot un espai d'interpretació de tot el que allí s'hi pot trobar. Des de la geologia, cal tindre en compte que són dos espais molt diferents, en Sant Gregori i Sant Cristòfol, aspectes arqueològics, aspectes... tinguem en compte que a Sant Gregori hi ha el taller del paleolític dels més importants del sud de Catalunya. Això hi ha hagut ja diversos contactes amb gent del Museu Nacional de Catalunya per començar un estudi previ d'un hipotètic, per dir-ho d'alguna manera, parc arqueològic o centre d'interpretació de l'arqueologia o de tot el que allí s'hi va fer. Lògicament, què hi pinta l'AMPA, Antoni Vilanova, com a també forma part de l'organisme, volem que sigui un centre simplement de coneixement, ja sigui per tota la gent educativa, des dels infants fins als més grans, com un centre d'atracció turístic, centre d'excursionisme, un centre d'interpretació de la natura o de qualsevol paisatge. Simplement aportar més gent al poble i divulgar tot el que allí s'hi pot trobar, ni més ni menys que tot això.
I una darrera qüestió és que la zona del projecte Grèfol, torno a fer insistència, sí, en l'àrea del Llibre de Sant Gregori, s'ha vist podríem considerar que s'ha vist beneficiada de l'entrada en funcionament de la variant. Han notat alguna diferència al respecte d'abans de l'entrada de la variant després? En positiu i en negatiu?
Sí, jo crec que sí, i en positiu. Bé, amb la incidència que té el nombre de visitants, qualsevol rato que hi vas, sobretot en caps de setmana, no, sempre trobes gent. Clar, l'abans era una dificultat poder sortir de Sant Gregori, no entrar, sortir. I ara això ha facilitat molt les coses, per tant, de gent s'atreveix a anar i més, cosa que abans era tenir un cert risc, per tant, l'entrada en funcionament de la variant és un fet totalment positiu de cara al paratge.
Doncs moltes gràcies, Josep Maria Cots, coordinador del projecte Grèfol. Vol afegir alguna cosa més al respecte?
No, simplement també dona explicacions de que fa un any que quasi no se'n parlava. Hi havia, el tema estava una miqueta aparcat, hi havia dificultats, diguem-ne que burocràtiques, s'han hagut de salvar, i per això la posta en marxa ha sigut tan recent que, bueno, no vol dir que no s'hi hagi treballat mentretant, hi ha hagut el taller ocupacional del Consell Comarcal que ha fet alguna coseta, però bueno, pràcticament no s'ha fet massa cosa. Per cert, demà, diumenge, tenim previst anar a fer la buidada de la cisterna. Fa molts anys que no s'ha buidat i l'aigua ja et diu que la canvis, i aprofitant que ara raja molt la mina de Sant Cristòfol, la buidarem i la netejarem. També cremarem la llenya que va quedar allí a conseqüències de la neteja que va fer el taller ocupacional, i bé, convidar des d'aquí que si algú vol pujar passarem-lo de matí allà dalt.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I no marxem de la capital del Priorat, ja que el Centre d'Estudis Falsetans negocia amb l'Ajuntament la nova seu del museu, després que la Casa dels Ducs de Zahara, l'anterior establiment del museu, s'acabés convertint en les dependències del Consell Comarcal Prioratí. En aquests moments, segons ha explicat el president del Centre d'Estudis, Anton Vidal, les converses entre l'entitat i l'Ajuntament es centren en la figura jurídica que s'establirà per tal de dotar al centre i a la seva col·lecció d'una seu definitiva.
S'està parlant, s'està intentant darrerament mirar de formar el que es pot dir la cèl·lula bàsica perquè pugui tirar aquest projecte endavant, que seria el patronat del Museu de Falset, naturalment protagonitzat per l'Ajuntament, bàsicament, i en participació del Centre d'Estudis, com a aportador de material d'aquest patrimoni que s'ha anat arroplegant al llarg de més de 40 anys, i aleshores doncs, estem treballant amb això. El que passa que va molt lent, les negociacions són lentes, aquí estem i esperant que doncs, aquestes negociacions s'endavan. No pinta massa bon temps.
Segons Vidal, l'opció que el museu s'instal·lés al Castellaví ha quedat totalment desestimada. A més, afegeix que el material del museu es troba en aquests moments en uns magatzems, però que, per la seva bona conservació, es fa urgent ubicar-los en unes condicions semblants a les que es trobaven anteriorment. Obrim l'àmbit informatiu i, de centrar-nos en la capital, anem a parlar de la nostra comarca, ja que la Generalitat de Catalunya estudiarà la instal·lació d'un aeròdrom a la nostra comarca. El Pla d'Aeroports, Aeròdroms i Heliovors de Catalunya inclou l'estudi de la viabilitat de l'aeròdrom del Priorat durant el període de vigència del Pla, que s'allargarà del 2009 fins al 2015, ho anunciava el passat dimarts el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, després de la reunió del govern.
I aeròdroms pendents d'analitzar-ne la viabilitat i que dins de les previsions del Pla s'ha de fer un primer estudi de viabilitat abans d'incorporar-los plenament o no al plano que defineix la xarxa. Priorat, Vallmoll, Castell de Santa Maria, Tàrrega, Mollerussa i Palafolls.
Segons fonts del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es tractaria d'una petició feta des de la pròpia comarca. El que no ha transcendit és el municipi on es podria ubicar si, finalment, l'estudi resulta viable. I abans d'obrir l'àrea de servei, un parell de qüestions en format més breu. La Diputació de Tarragona destinarà a tres municipis del Priorat una mica més de 7.500 euros per tal que duguin a terme tasques de condicionament de senders, millora de paisatgística i adequació de l'entorn de les fonts, entre altres. En concret, Capçanes rebrà 1.645 euros, la Torre de Fontaubella 3.236 i Ulldemolins 2.685 euros. Aquest ajut de la Diputació de Tarragona està destinat als municipis i entitats de menys de 10.000 habitants i l'import màxim de subvenció és de 6.000 euros. I del paisatge anem a parlar d'un altre gran tema a la nostra comarca, com és el vi. En aquest cas, però, en una iniciativa que està encara lluny de casa nostra, però en la que hi tenim vinculació. El proper 25 de febrer es donaran a conèixer les recomanacions i suggerències del debat de vi i el futur del vi a Catalunya. Després de més de 9 mesos de la posada en marxa d'aquesta iniciativa, la jornada de cloenda, que es celebrarà al Fòrum Verger i Balaguer de Vilafranca del Penedès, servirà per posar damunt de la taula un seguit de recomanacions per millorar la venda del vi català a l'exterior, però també a dins del territori. Recordem que les jornades presencials han estat 5. Nous consumidors, nous hàbits de consum, vi i qualitat, els protagonistes de la comercialització, instruments i estratègies per a la promoció i vi i territori, celebrada aquesta darrera a Falset. A més, aquestes 5 sessions han comptat amb la presència de fins a 45 ponents experts en vinya, màrqueting i noves tendències, que han traslladat suggerències i recomanacions als més de 300 assistents que hi ha hagut al llarg de les jornades. A més, el debat de vi ha aconseguit que se sumin a les reflexions els mitjans de comunicació convencionals i les xarxes socials d'internet. Ara sí, obrim l'àrea de servei amb la previsió meteorològica, amb Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la seva variabilitat, amb canvis constants tant en la situació del cel com en petites pluges, en fred, zones polars, i la situació doncs, per aquest cap de setmana es mantindrà, inclús accentuarà aquesta variabilitat, una profunda borrasca situada al Cantàbric que ens afectarà durant aquest cap de setmana, provocarà vents molt forts, com avui ja s'estan registrant, i una situació també molt canviant en quant a les temperatures, en l'estat del cel, i possibilitat també d'alguns petits ruixats de curta durada i sense massa transcendència. Els primers dies de la setmana vinent les temperatures baixaran, continuarà de fet la força del vent bastant important de ponent i del nord-oest, i en definitiva una situació que s'assembla més a la del mes de març que a la del mes de gener. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1645, perdó, de 1914, es produïa una intensa nevada a Alacant, on no nevava des de l'any 1887, és a dir, feia 27 anys.
I abans de passar als esports, volem fer una referència més a la qüestió climatològica, ja que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que a la nostra comarca hi puguin haver ratxes màximes de vent superior als 90 km irà tot al llarg del dia d'avui. Per tant, es demana molta precaució tant als vianants com aquells que vagin en cotxe davant d'aquesta situació. La nostra comarca no és on pot bufar el vent més fort. Es preveuen ràfegues de fins a 126 km per hora a l'Alt Empordà, al Montsià i al Baix Ebre, però molta atenció doncs al vent que pot bufar avui a la nostra comarca. I ara sí, els esports. amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu torna a jugar aquesta tarda dintre d'una estona a casa. És el partit que obrirà la segona volta del campionat de la tercera territorial amb el seu grup 23è. Recordem que el líder actual de la classificació, el Falset Esportiu, malauradament va ensopegar el passat cap de setmana aquí a casa el nou Domènec Aragonès, on empatava a un gol front al cuer de la classificació, al Vandellòs. Els falsetans volen començar la segona volta amb bon peu. Un Falset Esportiu que rep aquesta tarda 4:45 el nou Domènec Aragonès, l'equip del Salou. Un equip que va empatar el primera volta del campionat al terreny del Salou. Els falsetans volen guanyar aquest diumenge, aquesta tarda del nou Domènec Aragonès, de cara a poder continuar al primer lloc de la classificació. Recordem, el Falset és líder amb un total de 28 punts. El segueix al segon lloc de la classificació, això sí, a 4 punts de diferència, l'equip del Almoster. Comença, doncs, la segona volta del campionat pel Falset Esportiu aquesta tarda al nou Domènec Aragonès a 4:45, on rep l'equip del Salou. El Falset Esportiu femení ja ha jugat aquest matí, un partit que s'ha avançat aquest matí a les 12 del matí el nou Domènec Aragonès. L'enfrontava a l'equip del Pare Manyanet, un dels cuers de la classificació. Un Falset Esportiu femení, desconeixem on és d'ara el resultat d'aquest encontre, però que malauradament es troba situat al penúltim lloc de la classificació amb tan sols 4 punts en aquest campionat femení de futbol 7 a Tarragona. Els que jugaran demà seran els infantils del Falset Esportiu. Encara la primera volta del campionat, visiten la capital del Baix Camp, visiten el terreny del Pare Manyanet. Un equip, hores d'ara, el Pare Manyanet, que es troba a la part baixa també de la classificació, igual, malauradament, que els falsetans, que són els 11ens classificats d'un grup de 13 equips amb un total de 9 punts. Demà diumenge, doncs, a les 12 del migdia, a la capital del Baix Camp, Pare Manyanet, Falset Esportiu d'infantils. El que hi tornarà a jugar serà el Pradell Futbol Sala. Serà aquesta tarda vespre a les 19 hores, a les 7 de la tarda, al pavelló d'esports de Falset, on rep el líder de la classificació d'aquesta preferent catalana de futbol sala, s'anomena Alforja, i és el líder actual d'aquest campionat. A les 7 de la tarda, doncs, partit de luxe al pavelló d'esports de Falset entre el Pradell Futbol Sala, l'actual novè classificat d'un grup de 18 equips, i el líder de la classificació, l'equip del Alforja, a les 7 de la tarda, al pavelló d'esports de Falset. També hi haurà futbol demà diumenge al nou Domènec Aragonès, en aquest cas un partit amistós i de veterans. Enfrontarà els veterans del Falset Esportiu front als veterans de la Joventut Esportiva de Flix. Demà diumenge a 11:45 del migdia al nou Domènec Aragonès. Recordem que els veterans del Falset Esportiu, sempre en partits amistosos, han jugat 2 encontres fins aleshores. Varen guanyar per 3-4 a la Selva del Camp i per 4-5 als veterans del Nàstic, ni més ni menys. Aquest és el tercer encontre que juguen, això sí, amistós, als veterans del Falset Esportiu, que juguen tal com es deien demà diumenge a 11:45, on reben a la Joventut Esportiva de Flix al nou Domènec Aragonès. El que va força bé és el club de futbol Reus Deportiu, que el passat cap de setmana guanyava per 2-0 al Blanes. Una victòria important pels reusencs, que el situa ja al tercer lloc de la classificació d'aquest grup 5 de tercera divisió. Demà hi ha derbi provincial, podríem dir, a Amposta, a partir de les 5 de la tarda, a les 17 hores, on enfrontarà l'equip de l'Amposta i el club de futbol Reus Deportiu. Serà el tercer encontre d'aquesta segona volta d'aquest present campionat. I finalment donem un repàs al món de l'hoquei, ja que l'animal Reus Deportiu, després d'empatar a 3 al passat cap de setmana a Terres Italianes, front al Basano, torna a l'hoquei Lliga. Serà aquest vespre al pavelló d'esports del Reus Deportiu, on rebrà l'equip del Vilanova. Un partit força interessant per a l'animal Reus Deportiu si vol esgarrapar algun altre punt i d'aquesta manera pujar llocs d'aquest cinquè lloc que es troba l'equip de la capital del Baix Camp. Serà aquesta nit, podríem dir, a 21:45, aquesta tarda vés, aquesta nit, al pavelló d'esports del Reus Deportiu, entre l'equip de l'hoquei Lliga, entre l'animal Reus Deportiu i el club patí Vilanova. Fins aquí, doncs, el raspàs per aquest cap de setmana als esports a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Nosaltres ens retrobarem a les 2 del migdia, a les 14 hores, amb els esports més profunditzats, com sempre, aquí a Ràdio Falset. Serà, doncs, dintre d'una estona, serà fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
Titulars. Avui finalitza el termini perquè els ajuntaments presentin els projectes subvencionables amb els fons estatals d'inversió local, recordem, una de les mesures implantades pel govern espanyol per tant d'intentar fer front a la crisi. A casa nostra, l'Ajuntament de Falset ha presentat la primera fase de rehabilitació del casc antic del municipi, tal com va aprovar en el ple del passat dilluns, un ple on també es van aprovar altres projectes, com per exemple la rehabilitació de la Font del Batlle o el pla director de la xarxa municipal d'abastiment d'aigua. En el ple del passat dilluns també van aprovar-se els membres dels dos òrgans de govern i gestió de l'organisme autònom Grèfol. Es tracta del Consell Executiu i el Consell d'Administració. Per recordar, ja que fa més d'un any que l'ENS va començar a caminar, hem parlat amb Josep Maria Cots, coordinador del Grèfol, per tal de recordar els objectius i finalitats d'aquest nou organisme. I el Centre d'Estudis Falsetans està negociant amb l'Ajuntament la nova Casa del Museu, una reivindicació que fa el Centre d'Estudis des de que van abandonar la Casa dels Ducs de Zahara. I avui seguim l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya i recordem que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen ràfegues de vent que poden arribar als 90 km a la nostra comarca. I fins aquí aquest butlletí, qui ha estat a la veu i a l'edició, Jordi Soldevila, i el control tècnic, el Jordi Borja. Esperem, doncs, retrobar-los el proper dimarts en els butlletins informatius. Abans de marxar, però, recordem que aquesta tarda s'obre la Fira Intercomarcal de l'Oli a Móra la Nova, on també hi ha la presència dels olis peretins. Dimarts en passarem comptes, com dèiem, al butlletí informatiu. Gràcies per la seva atenció. Adeu.